Són les 6 de la tarda, 8 minuts, encetem la tercera hora del programa i tot i que no és en l'horari habitual, podem saludar a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Ahir el vàrem veure, o si més no, l'hem vist, alguns l'han vist en directe, d'altres a través d'alguna fotografia, celebrant la Diada, una jornada, en fi, novament multitudinària, i amb una fotografia que a Vicenç Martí, a vostè li queda molt atenció.
Home, l'ha vist una fotografia amb el president Laporta. La pregunta que s'ha fet a Catalunya és, quan torna Laporta? Això, vostè, ho vam parlar d'aquest tema?
No vam parlar, no.
Home, però és el més important, hòstia, el tenia al costat, eh? Vostès sí. Són amics. Això és el que interessa a Catalunya, que torni al Barça.
No vaig preguntar, no podies preguntar amb aquest tema. Vam parlar de Catalunya, vam parlar de com estava tot. Però del Barça no vam tenir ocasió de parlar.
Va, doncs ja m'ha fotut. Jo que he vingut expressament per això.
Amb qui vàrem parlar de màsters, és amb el professor Xavier Sala i Martín, vàrem parlar d'un primer màster, que és el primer que ja va generar tota la polèmica, que va ser el de Cifuentes, i a partir d'aquí tenim un altre màster, que és el de Casado, i ara tenim un altre màster, que és el de la ministra de Sanitat, que en aquest cas també ha tingut que dimitir, Carmen Montón, i ara ja tenim també una tesi, en aquest cas una tesi doctoral, el dubte sobre una tesi de Pedro Sánchez. Com vostè, que és professor, vam parlar aquí en el seu dia al programa, que és catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, això comença a ser realment molt mala imatge i realment per algunes universitats que s'ho han de fer mirar el paper educatiu d'Espanya, no? Ho dic perquè, per exemple, per la Juan Carlos I, o ja veurem què passa amb la tesi de Pedro Sánchez, realment, no sé com ho veu vostè, però és un mal indicatiu d'algunes universitats espanyoles.
Sí, perquè, a veure, és molt mala imatge de la Universitat Espanyola en general i les autoritats, no sé quines, no sé si els rectors o l'Associació d'Universitats o els ministres o algú hauria de fer una criba, s'hauria d'esclarir això pel bé dels estudiants. Em sembla que vaig explicar, ja que diguem, l'última vegada que vam parlar d'això, vaig explicar què havia passat quan els coreans van ser descoberts, van ser enxampats copiant. Jo durant molts anys, i encara ho soc, el cap d'admissions d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Analitzem centenars, de fet milers i milers de sol·licituds de tot el món, i això ho he fet des de l'any 93 o 94, una cosa així, no? Fa uns anys, fa uns 10 anys aproximadament, algú va detectar, no se sap ben bé qui, es va detectar que en uns exàmens hi havia hagut copiades massives a les universitats coreanes, a una universitat coreana, però no sabien ben bé qui ni sabien ben bé què. El que vam rebre nosaltres va ser una notificació de la universitat demanant que no s'acceptés a cap estudiant coreà fins que s'aclarís la situació. Cap estudiant coreà. Òbviament, aquí van pagar justos per pecadors, perquè no tots els coreans van copiar, però durant un parell o tres d'anys els coreans van estar vetats de les universitats nord-americanes. Tots aquells nens que s'havien passat 4 o 5 anys estudiant com a bojos per poder venir a Columbia o per poder anar a Harvard o per poder anar al MIT, tots aquests nens van acabar sense poder anar a la universitat americana perquè va haver-hi una colla de capullos que van copiar. Doncs aquí passa una mica el mateix. Ara ja totes les comitès d'admissions, no només d'Estats Units, sinó de totes les universitats europees, estan avisats que a la Universitat Espanyola hi ha gent que falsifica títols. I clar, quan a tu t'arriba un currículum, no? Tu estàs al comitè d'admissions i t'arriba un currículum, una sol·licitud d'una universitat espanyola i tu no saps ben bé què ha passat perquè tot és confós, tot està confós, doncs tu el que fas és tirar-ho a la paperera. Dius, escolta'm, i si aquests màsters que diu aquest nen, aquest estudiant que té, i si són falsos? I si realment ho han falsificat? Perquè nosaltres hem llegit que a Espanya passen aquestes coses, i no amb persones normals, no, amb ministres, amb presidents de govern, amb gent important, que resulta que hi ha falsificacions de títols. Per tant, jo aquest currículum no me'l crec, i a les escombraries. I per tant, hi haurà milers i milers i milers de nens de totes les universitats espanyoles que sortiran perjudicats. I a mi em dona la impressió que els polítics encara no se n'adonen de la magnitud de la catàstrofe que representa tot això. I se segueixen barallant i se segueixen tirant els plats pel cap i segueixen sense esclarir la situació. Aquí s'ha de fer net, s'ha de fer transparent. Ha de quedar claríssim que a Espanya això no passa, que són 2, 3, 4, 10 o 100 casos aïllats. A la gent que és culpable d'haver falsificat coses, que se'n vagin tots a la presó, però que sobretot quedi clar, quedi net, que els demés, que només passa amb aquesta universitat o amb aquest grup d'universitats. És molt important que, per tant, que s'hi fiquin els rectors, que s'hi fiquin els professors, que s'hi fiquin els catedràtics de tot arreu, i que s'aclareixi tot això, perquè si no, els grans perjudicats seran els nostres millors estudiants, els que més s'han esforçat, els que més han treballat per aconseguir bones notes. Aquests són els que més perjudicats sortiran.
Tenim més coses a comentar. Tot això tenim una última hora, i és que acaben de detenir l'actor Willy Toledo. Recordem que havia estat citat pel jutge, no s'hi havia presentat, i l'actor acaba de ser... fa pocs minuts acaba de ser detingut. Dit això, i parlant de ministres, de moment qui continua al càrrec és la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que, entre d'altres coses, ha parlat de que s'està experimentant una desacceleració de l'economia espanyola, però que cal evitar discursos catastrofistes, perquè ja hi ha alguns analistes que apunten que Espanya s'està produint una desacceleració, una frenada de l'economia. La ministra Calviño deia això.
No resulta apropiado lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia. Porque los indicadores que vamos conociendo, y cada día hay nuevos indicadores económicos, algunos son más positivos de lo que esperábamos, otros son más negativos de lo que esperábamos, pero en general todos confirman esta tendencia hacia la moderación del crecimiento económico que se mantendrá en los próximos meses. Esta tendencia no resulta en sí misma preocupante, pero naturalmente hay que seguirla de cerca para identificar los riesgos y, en la medida de lo posible, anticipar posibles impactos negativos de fenómenos que están fuera de nuestro control.
A veure, ja sé vostè, professor, que em dirà que vostè no és un gurú ni té poders a través d'una bola de vidre per dir si ve una nova crisi o no. Però hi ha alguns altres analistes i alguns economistes que apunten que estem a les portes d'una nova crisi. No sé quina anàlisi o quina reflexió es pot fer al voltant de si Espanya està en una desacceleració i si tal com apunten alguns, anem o ens estem apropant a una nova crisi.
Has fet una bona predicció en apuntar quina seria la meva resposta, perquè
Em dirà que no en té ni idea.
No en tinc ni idea, però una cosa sí que tinc idea, una cosa sí que sé, i és que ningú no en té ni idea. Deixa'm que et citi un estudi que va fer la revista The Economist analitzant les prediccions que fa la institució, que fa previsions més gran de tot el món, que és el Fons Monetari Internacional. ¿Vale? Van analitzar en els darrers 15 anys la capacitat de predicció que tenia el Fons Monetari Internacional. En aquests 15 anys, en els 200 països del món, hi ha 200 països del món que els analistes, els macroeconomistes del Fons Monetari segueixen, i durant aquests 15 anys, entre tots ells, hi havia hagut 200 recessions. La conclusió a la que van arribar aquests estudis va ser que quan les coses anaven bé, els que feien prediccions ho encertaven. Mira, l'economia espanyola creix un 2%, per tant l'any que ve que creixerà un 2,5%, això més o menys ho encertaven. El problema és que de les 200 recessions que va haver, és a dir, la recessió vol dir que l'economia està anant a 2%, va pujant, i de sobte, pum, va enrere.
Sí.
Creixement negatiu, que es diu, l'economia va enrere, el PIB baixa.
Sí.
Doncs de les 200 episodis que havien passat arreu del món durant aquests darrers 15 anys, el Fons Monetari en va encepagar exactament zero. Ni una. I això són els que més en saben de fer prediccions. No són gurús de pacotilla que surten per la ràdio, no. La seva professió és exactament fer prediccions de creixement, i en base a aquestes prediccions el Fons Monetari decideix a quin país se li dona ajudes, a quin país no, quins països necessiten crèdits, quins països no, i fan polítiques a nivell mundial. La capacitat de predir un canvi de direcció és zero. I per tant, diguem, no és possible que sí, que vingui una recessió, però també és possible que no. De fet, ara ja sé que hi ha molts gurús que diuen sí. que hi ha crisi, que ve una crisi.
Sí, sí, sí.
Però això és perquè, diguem, l'última crisi no la va predir ningú, perquè no és possible predir crisis, ningú va predir. Llavors, clar, hi ha els que ara no volen tornar a fer el ridícul, i llavors cada dia prediuen crisis. Però és que ja fot 5 anys que estan predint una crisi. L'any que ve la crisi, l'any que ve una la crisi catastròfica. I clar, quan vingui la crisi es posaran medalles dient que ja ho sabien, ja ho havien dit. Però collons, pues que porten 5 anys dient-ho. Clar que al final, si cada any dius que hi ha una crisi, al final ho ens apagaràs, però per xiripa. I per tant, no
diguem, bueno, la crisi que s'apunta ara, professor, és la crisi dels bons del Banc Central Europeu, és a dir, tot s'apunta a que a partir del gener el Banc Central Europeu deixarà de comprar bons, i aquí hi haurà un excés de bons, és el que generarà una inflació i una crisi, en aquest cas, a la Unió Europea.
Sí, ja entenc les teories. També hi ha teories també dels que diuen que, clar, com que ara, diguem, els països que no han reduït el dèficit estan endeutats fins al clatell, com per l'Espanya, que tenen un deute que és més gran del 100% del PIB, doncs clar, ara que el Banc Central Europeu començarà a pujar tipus d'interès, doncs resulta que això serà catastròfic, que també és veritat, tot això és veritat. També és veritat que per culpa de la guerra comercial pot venir una crisi, també és veritat que per culpa de pujar impostos, estem pensant el Pedro Sánchez pactat amb els de Podemos que pujaran els impostos, i quan pugen els impostos les empreses deixen d'invertir, i això també pot causar una crisi econòmica. Una mica. Sí, les teories ja les entenc, però, diguem, que això vulgui dir que vingui una crisi, doncs no ho sabem, perquè també hi ha coses que són positives, hi ha canvis tecnològics que tenen un impacte molt positiu sobre l'economia, i el problema és que no som incapaços de posar-ho tot en un mateix cistell. Els aspectes positius, els negatius, posant tots en el mateix cistell, fer prediccions sobre com anirà l'economia és molt agosarat. Les teories catastròfiques les entenc totes, que siguin certes o que siguin la que realment acabi sent el detonant de la crisi, és difícil. I fixa't, la darrera crisi va ser per culpa de que van deixar caure, el govern dels Estats Units va deixar caure Lehman Brothers, no?
Miri, ara anava a entrar sobre aquesta qüestió. Digui.
Una setmana abans de que això passés, ningú va preveure que Lehman Brothers creuria i que el govern dels Estats Units el deixaria caure. Ningú. Impossible, perquè no sabies el que faria el govern dels Estats Units. I qui digui que ja estaven en el cervell del Bush i del Bernanke, que era el president de la Reserva Federal, i ells ja ho sabien, menteixen. Ningú sabia el que farien, ningú sabia el que pensarien, ningú sabia que deixarien patar un banc i després rescatarien a la resta, i que fins i tot rescatarien el sector de l'automòbil. No sabem com es comportarà aquesta gent. I per tant, tampoc sabem què passarà aquesta vegada. I diguem, si ve una crisi, doncs escolta'm, felicitarem els savis que l'han predit i seguirem les nostres feines, perquè no és impossible predir, o sigui, no, és com això ho he dit moltes vegades, és com aquell que diu que et sap dir quin número de la loteria sortirà. Diguem, tard o d'hora per xiripa l'encerpegaran, però no tenen ni idea de quin número sortirà, no ho sap, ningú ho sap.
Vostè parlava de Lehman Brothers. Aquest dissabte, 15 de setembre, això és allò que a vegades et situa amb el pas del temps, farà 10 anys d'aquest moment històric.
S'ha sabut fa poca estona. El Lehman Brothers, el quart banc d'inversions dels Estats Units, s'ha declarat en fallida. Això pot arrossegar altres entitats financeres.
I és que el Lehman té negocis amb altres bancs. El banc va perdre la setmana passada un 74% del valor a la borsa. No ha pogut evitar la fallida després que el Barclays ha abandonat les negociacions per comprar-lo.
Després de 10 anys, professor, allò que es diu que ens va donar, dels errors se'ns aprèn, de les caigudes se n'aprèn, que ens van donar, que això, en fi, que a vegades això la conseqüència és una lliçó. Va ser una lliçó? Va ser llei de vida? Va ser, en fi, s'ha après alguna cosa? No s'ha après res? Va ser, havia de passar? Quina conclusió en tindríem d'aquests 10 anys de la fallida de Lehman Brothers?
Oh, jo crec que hem après moltes coses del que va passar abans, del que va passar durant i del que va passar després de la caiguda o de la crisi, no? Per exemple, diguem, hem après o hauríem d'haver après que en el sector immobiliari també hi pot haver bombolles. Jo crec que abans, no sé si recordeu, que sentíem de manera sistemàtica de que sí, la borsa pot baixar, però el totxo mai baixa. Que ho sentíem, això?
Això li deia jo a vostè a Catalunya Ràdio.
Exactament. El totxo mai baixa. Pues mira, el totxo sí que baixa. Per tant, hi ha molta gent que invertia en totxo pensant que era una inversió segura, que només pot anar cap amunt. Doncs no, la gent que va invertir en totxo va perdre. Una altra lliçó que havíem d'haver pres és que endeutar-se per invertir és una mala idea. Molta gent que demanava préstecs que gairebé eren inassumibles per la seva butxaca per tenir una casa més gran o per tenir una casa i a sobre un cotxe i tal, diguem, això és una mala idea. L'endeutament que fan les famílies però també fan les empreses, el que passa que llavors s'anomena apalancament, doncs és perillós perquè, diguem, encara que amb la situació actual tu calculis que sí, que pots arribar a pagar la hipoteca, has de pensar que a lo millor et rebaixen les hores extres, a lo millor et rebaixen el salari, a lo millor t'acomiaden i te'n vas a l'atur, i per tant el que semblava impossible que passés, que era que no poguessis pagar la hipoteca i que ho perdessis tot, doncs acaba passant. També hem una altra lliçó que havíem d'haver après. Dic que havíem d'haver après perquè fixa que moltes d'aquestes lliçons sembla que no les hem après perquè estem tornant a caure el mateix error. La gent està tornant a endeutar-se per comprar cases, la gent està tornant a pensar que el sector immobiliari és una grandíssima inversió, i ara mateix una altra lliçó que havíem d'haver pres és que quan algú et dona un interès molt elevat pels teus diners, és que hi ha un risc. Diners gratis no existeixen. I quan la nova Rumassa fa anuncis a La Vanguardia dient que pagaran un 14% quan la resta del món està pagant un 0,5%, alguna cosa estranya hi ha. Ningú paga més del compte per una inversió, i per tant, si algú t'està donant un interès molt elevat, és que hi ha un risc molt elevat, que pots acabar, risc vol dir que pots guanyar molt, però que també que ho pots perdre tot. I aquesta lliçó que sembla que hem oblidat, sembla que havíem oblidat, ens l'ha recordat aquesta crisi. Jo recordo haver estat a seminaris acadèmics a la universitat on venien uns matemàtics ensenyant uns models complicadíssims que ningú entenia i que deien que havien trobat la manera, que resultava que eren allò unes inversions amb cases, amb famílies subprime i coses rares, que havien trobat la manera d'obtenir un rendiment elevadíssim a base de prestar amb aquestes famílies que no tenien diners, però que tenien un rendiment molt elevat però que no tenien risc. I que ells havien trobat un sistema fantàstic i clar, ningú en tenia això, perquè hi ha una llei econòmica que diu, escolta'm, si hi ha un interès elevat és que hi ha un risc elevat, si paguen interessos elevat és que hi ha un risc elevat. Doncs ells havien aconseguit obtenir el gran interès, el gran rendiment sense risc. Això va resultar ser una farsa. Van embaucar tota una sèrie d'acadèmics, bancs de tot arreu que pensaven que havien trobat la pedra filosofal de la inversió, va resultar ser fals, i aquí molta gent va perdre calés. També vam aprendre una cosa que a mi em fa patir. Una cosa que vam aprendre és el poder enorme que té el sector financer sobre el poder polític. Hi ha un llibre que es diu Fragile by Design de Charles Colomiris, que coincidentalment és company meu de Colòmbia, que ens explica el costat obscur del sector financer. El sector financer, jo una de les coses que he descobert amb aquesta crisi és l'enorme poder que hi ha, la capacitat que van tenir de fer-nos creure de que tothom podia fer fallida excepte els bancs, que els bancs s'havien de rescatar, s'havia de posar diner públic, passés el que passés, per rescatar els bancs, i així ho van fer, el govern espanyol es va arruïnar a base de salvar bancs. La idea era que si no salvàvem els bancs resulta que el crèdit desapareixeria, l'economia s'enfonsaria i en lloc d'una crisi curta de 2-3 anys tindríem una crisi de 10 anys. vam acabar salvant els bancs, els hi vam, tenien tant poder que de fet els ministres, el ministre de Guindos, que era el que va gestionar aquesta crisi, era banquer, diguem, venia precisament de Lehman Brothers, el senyor, no?
Bueno, és que disculpi, doncs... professor, perdoni que l'interrompeixi, però cap polític ha defensat el contrari. No, tots no. Els polítics, tots, sí, d'una sí, banda sí. I l'altra, tots han defensat que s'havien de salvar sí, els bancs sí. Perquè són la benzina del sistema financer, és a dir, que sí, era sí, inevitable sí. Que se'ls havia de salvar.
Sí, sí, sí. Era igual que desenes de milers de restaurants, de petites botigues, tanquessin, que milions de persones anessin a l'atur. Tots aquests eren igual. És igual si tanquen els restaurants. És igual si tanquen totes les botigues de sabates del país. Lo important és que no caigui el banc. I aleshores els bancs se'ls obligava uns a salvar els altres. Els obligaven a fer absorcions, dos bancs coixos. Es pensaven que dos bancs coixos acabarien fent un banc que funcionés. I els bancs que no es podien fusionar amb altres bancs els van obligar a fusionar o els hi van injectar calés a part del Banc Central Europeu. A tot a mi això és una farsa. O sigui, els bancs van acabar aconseguint que tots ens creguéssim que eren el sector privilegiat que s'havia de salvar fos com fos. Jo recomano a la gent que està interessada en això que llegeixi aquest llibre de Fràgil per disseny, de Charles Kalomidis.
El penjarem al Twitter i a la xarxa, en aquest cas, vinculada al programa.
La versió castellana és de Fràgil disseny, los orígenes políticos de las crisis bancàries i el crédito escaso.
Exactament. Doncs això, no sabia jo que existia versió espanyola, però... Sí, sí. Però que la llegeixi tothom perquè us quedareu esfereïts. Això és un professor de la Universitat de Columbia, de la Facultat de Negocis, un senyor expert en bancs i expert en política monetària i en política financera. I a mi és una de les grans lliçons que hem après és el poder enorme que tenen sobre els polítics, sobre les decisions polítics, el sector financer, que s'ha autoproclamat, diguem, el sector més important de l'economia, i que per tant, diguem, el que si ve una propera crisi, tornarem a cometre el mateix error de salvar els bancs, i en canvi deixar que petin centenars de milers o fins i tot milions de petites empreses. Això no és important, lo important és el banc. Grandíssim, grandíssim error.
Diu que hem après moltes coses, però com vostè deia, tot apunta allò que es diu, no? Que l'home ensopega dos cops amb la mateixa, doncs, amb la mateixa pedra, sembla que tornarem a repetir els mateixos errors.
Sí, sí, sí. També hem après altres coses, Per exemple, hem après que l'euro, que tenir la mateixa moneda, països diferents, països tan diferents com Grècia i Alemanya, o Espanya i Finlàndia, és perillós. Si no hi ha un sistema d'equilibris financers. Per exemple, l'economia de Nova York i l'economia de Nebraska també són molt diferents, gairebé tan diferents com les diferències que hi ha entre Alemanya i Grècia, no? Grècia seria Nebraska, no, Nova York seria Alemanya. I també passa, doncs, que a Nebraska a vegades hi ha crisis econòmiques que no hi ha a Nova York. Com ha passat en aquest cas, no? A Grècia hi ha crisi, a Espanya hi ha crisi, a Portugal hi ha crisi, hi havia crisi a la perifèria, però en canvi al centre no. Normalment, quan passa això, els economistes diuen bé, el que ha de passar és que els països que estan en crisi devaluïn la seva moneda, és a dir, que devaluar, el depreciar la seva moneda, el fer més barata la seva moneda, fan més baratos els seus productes. I si són més baratos els seus productes, aleshores són més fàcils d'exportar. I aleshores la crisi se soluciona a base d'exportar més. Això, per exemple, és el que va fer Islàndia. Islàndia va tenir la mateixa crisi que nosaltres, però, escolta'm, al cap d'un any estaven fora. Per què? Doncs perquè van devaluar la seva moneda amb un 50, 60, 70%, ara no recordo, una brutalitat. Això va abaratir els seus productes i, de sobte, pum, tothom volia comprar productes finesos, islandesos perquè eren molt baratos. Clar, si tu tens la mateixa moneda, com Grècia té la mateixa moneda que Alemanya o Nebraska té la mateixa moneda que Nova York, no pots devaluar. No pots devaluar perquè és la mateixa moneda, no? No pots devaluar l'euro grec, perquè no existeix. L'euro és l'euro. I, per tant, aquesta solució no passa. Aleshores, hi ha tot un cos de teoria econòmica que diu que quan això no passa, quan tu no pots devaluar i hi ha crisis asimètriques, és a dir, hi ha una crisi a Nebraska, però no a Nova York, aleshores ha d'haver-hi un sistema fiscal que permeti que els diners flueixin rapidíssimament des de Nova York cap a Nebraska. És a dir, com que tots els americans paguen els mateixos impostos als Estats Units, i doncs el que passa és quan hi ha crisi a Nebraska és que automàticament, sense que ningú faci res, fixa't que la gent de Nebraska paga menys impostos. I com que, diguem, els subsidis d'atur, quan puja l'atur a Nebraska, van els subsidis d'atur cap a Nebraska, fixa't que els diners de Nebraska, o sigui, Nebraska deixa de pagar molts diners a Nova York i deixa de i passa a cobrar molts diners de Nova York, És a dir, automàticament hi ha un mecanisme que fa que els diners vagin del lloc on no hi ha crisi cap al lloc on sí hi ha crisi. Fixa't que això a Europa no existeix. A la que va, hi ha una crisi a la perifèria, no van els diners d'Alemanya automàticament cap a Grècia. Al contrari, a la que els alemanys posen un duro a Grècia, surten tots els ciutadans d'Alemanya i diuen que aquests tios han estat robant, que han estat fent festes, que s'han endeutat, que són uns vagos i tal. I llavors els alemanys deixen de pagar, o sigui, comencen a odiar els grecs, i al revés, els grecs odien els alemanys perquè no els hi passen diners. I vau dir que ens ajudaríem, que tots els europeus som germans. Escolta'm, aquest mecanisme de solidaritat europeu no existeix. I per tant, als Estats Units està bé que tots els estats dels Estats Units tinguin la mateixa moneda perquè tenen aquests mecanismes d'equilibri. A Europa no existeixen perquè vam començar la casa per la finestra. Vam dir, escolta, primer fem la moneda i després ja veurem si tenim mecanismes fiscals que compensin els que perden i que paguin els que guanyen, no? Al començar la casa per la finestra, això és una cosa que s'ha pagat amb aquesta crisi. Una crisi que hagués hagut de durar un any, ha durat 10 anys, en el cas de Grècia, perquè Grècia és el darrer que ha sortit de la crisi, fa, diguem, escassament un mes que ha sortit, i per tant això jo crec que és una lliçó que havien d'haver pres i que no sé si hem après perquè Europa segueix sense implementar aquests mecanismes de rescat automàtic. Segueix sense implementar... És més, Europa va en la direcció equivocada. Quan jo, una de les coses que vaig fer jo la meva tesi doctoral cap als anys 90, abans de l'euro, va ser precisament això. Vaig fer un article que deia si no hi ha una unió fiscal a dins d'Europa és una mala idea fer l'euro. Mala idea. I vaig dir que passaria exactament això. El dia que hi hagi crisi en un país i no a l'altre, diguem, no hi haurà un mecanisme, el mateix mecanisme de rescat que hi ha dins dels Estats Units. I vaig comparar exactament el que passava als Estats Units amb el que passaria a Europa. Vale? I quan això ho vaig presentar per Europa, la gent em mirava com si estigués boig. I em deia, clar, tu ets un americà, que el que no vols és que els europeus siguem forts. I també em deien, no, és que vostè no entén res. Vostè, això de l'euro no és una cosa econòmica. Això ho fem perquè, gràcies, si estem tots units amb una moneda única, diguem, ens estimarem els europeus. El projecte europeu va molt més enllà de l'economia. L'objectiu és que no hi hagi guerres ni odis a dins dels europeus. I per primera vegada a la vida hem aconseguit que els europeus no es barallin entre ells. Això és el que em deien. Fixa't que ha vingut la crisi, ha sigut molt pitjor del que hauria d'haver estat, i a sobre ens ho diem. O sigui, si fos cert que tenim crisi, però almenys hem aconseguit la concòrdia entre els europeus, doncs dic, mira, potser sí que ha valgut la pena. Però és que ha passat al revés. Avui dia, tots els de la perifèria, els espanyols, els italians, els grecs, quan tenen algun tipus de problema, sempre li donen les culpes a la Merkel. I si tu vas a Alemanya i dines amb empresaris alemanys, veuràs que despotriquen totalment d'espanyols, d'italians i de grecs. Ells pensen que estan pagant més del que haurien de pagar, els espanyols pensen que li estan imposant unes condicions molt més bèsties del que haurien d'obtenir, i per tant, l'euro, en lloc de crear concòrdia, el que crea és exactament el contrari, un odi entre els europeus que abans de l'euro no existia.
Professor Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos una nova temporada. Que tingui, en fi, una bona reentré també els diferents, en aquest cas, tant a Colòmbia com a Manchester. I ens anem retrobant a l'antena de RAC1. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. 4 minuts de pausa i tornem fins ara mateix.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.